Al matí, amb Raquel García. Som ESDI.
El color ens produeix sentiments, sensacions, emocions i la veritat és que ens indueix a diferents estats d'ànim i també transmet missatges, expressa valors, situacions. Per això ha estat objecte d'estudi per científics, físics, filòsofs i artistes, cadascun en el seu camp. I és que tot i que el color ha existit des de l'origen de l'univers, no sempre s'ha pensat i s'ha opinat el mateix sobre ell, sobre els principis o la seva composició. I nosaltres avui tenim a tota una experta en la matèria. Ella és la sociòloga, professora i responsable d'ESDI Color Lab, l'Encarna Ruiz, que ens explicarà com s'estudia, quins colors també seran tendència, atenció, per la temporada de primavera i estiu de l'any 2023. Encarna, bon dia.
Molt bon dia, Raquel.
A veure, vosaltres no us agafem mai sense els deures fets, eh? Vosaltres aneu amb antelació, a dos anys vista. Per què?
Bueno, dos anys vista perquè el mercat requereix que sigui així. Més que res perquè necessita tenir molt clar quins seran els colors que seran predominants en un moment determinat abans de que els nostres productes i serveis estiguin al mercat. I si tu te dones compte, ja que Sabadell és una ciutat molt tèxtil, el de la gent que no s'escolti que sigui del sector ho entendrà ràpid, perquè el tèxtil necessita dos anys de carència abans de que les nostres prendes de vestir o el nostre tèxtil llarg arribi al mercat. Per això mateix són aquests dos anys. És a dir, que nosaltres decidim, s'envien a les fires, els dissenyadors compren els colors i aquests colors ràpidament se porten per disseny i a les passarel·les i de les passarel·les al nostre parador.
Clar, i a més hem de dir, Encarna, que és molt important triar els colors que seran tendència, no només per la moda. Tu sempre ens ho dius, que doncs, aquests colors marquen tendències en molts sectors, no?, productius.
Exacte, és que la moda és la primera perquè és la que més ràpida arriba al mercat, perquè els aparadors són manen moltíssim en aquest sentit, però és cert que darrere de la moda sempre venen la resta de sectors productius. Uh-huh. El tèxtil, la llar, per exemple, és un sector molt important i amb ell està associat a l'interiorisme. De fet, aquest any que Pantone va decidir que el color de l'any seria un mixte per primera vegada en la seva història, dos colors, el gris i el groc, ¿vale?, junts, ¿vale?, és una combinació de colors que està pensant més per la llar que no per la roba del carrer. Uh-huh. En aquest sentit és interessant que tinguin en compte. I després també dongueu-vos compte també d'un detallet, i és que quan els aparadors són blancs, els cotxes també són blancs.
Per això és tan important també explicar qui sou, no?, qui hi ha darrere, qui sou els experts, no?, que us reuniu doncs, en aquest congrés Intercolor, no?, de quins països i una mica quina és la dinàmica, Encarna.
Intercolor és una associació que se va formar l'any 1950 a França, al voltant del món del tèxtil i de la confecció, sobretot inicialment, i del que van formar part ja en el seu moment a una cinquantena de països. L'estat espanyol ha estat sempre present des de l'inici, és a dir, que és bastant important per nosaltres i com a tradició i mantenir la tradició és molt interessant. I ja ara mateix són 17 països de tot el món, països com són Indonèsia, Xina, Tailàndia, Corea, Japó, Turquia, Hongria, Suïssa, Alemanya, França, Dinamarca, Finlàndia, Reino Unit, Itàlia, Portugal, Estats Units i nosaltres, ¿vale? És a dir, que nosaltres som els representants de l'estat espanyol a l'Associació Internacional del Color i estem a Sabadell.
Déu-n'hi-do, quants països, no? 17 països, totes aquestes representacions, i hem de dir als nostres oients, perquè a mi és una cosa que sempre em fascina, que l'estat espanyol és l'únic que es presenta a través d'una universitat, no? Què
sí,
suposa
senyora,
aquesta singularitat?
És l'únic que es presenta a través d'una universitat i a sobre la decisió de quins seran els colors de temporada se fa des de Sabadell, que és molt important tenir en compte això. És a dir, d'aquí, des de la Gran Via de Sabadell, determinen moltes coses que després tenen un impacte a tot el món. I això és important dir-lo.
Clar, m'imagino perquè és important perquè vosaltres podeu fer molts estudis, no? També tu ets sociòloga, o sigui que m'imagino que altres països potser venen representats per empreses i suposo que, clar, és diferent, no? Potser us escolten més o no?
No, bueno, és diferent, sí, perquè la majoria dels països estan formats per associacions que són de caràcter industrial. Per exemple, el Regne Unit, a mi me fa molta gràcia sempre comentar-ho, que està format per l'Institut, bueno, el Consejo Británico del Color, perdoneu que me passi el castellà en algunes coses, i ells tenen, per exemple, partners tan importants com és el Consejo Internacional del Cotó, és a dir, o Pantone mateix. És a dir, que són empreses tan importants com aquestes, ¿vale? El cas de França, per exemple, són les grans empreses del luxe, les que van formar l'Instituto Francès de la Couleur, que són marques que, darrere de les que estan Mariela, està pues, Louis Vuitton, està Chanel, són grans empreses del món de la moda, sobretot, i del luxe, i en el nostre cas, nosaltres, efectivament, els únics que són universitat, perquè l'Intercolor les portava, Espanya representava en Intercolor a través de l'Institut Espanyol de la Moda i va arribar un moment en el que l'Institut Espanyol de la Moda, per una qüestió de crisi econòmica, va desaparèixer del Ministeri d'Indústria i van dir per la relació que havia amb l'ESDI, perquè l'ESDI és una escola creada per els industrials en el seu moment, que per què no lo continuava fent nosaltres. I va ser una benedició perquè, clar, nosaltres tenim la capacitat de fer investigació social aplicada a disseny i és el que fem. I, clar, són els únics, l'únic grup del tot Intercolor que fa aquestes tendències des de lo social d'una manera més intensa.
Perquè explica això, no? Que després cada país fa la seva proposta, no? Però
Sí,
que
sí.
sobretot el que primer doncs analitzeu és estudiar això, no? Les tendències socials que
Sí,
determinaran els
sí.
colors.
Sí, és que el color surt del comportament social. I no saps com, ara que estem en una època de crisi, els colors que dominaran durant un temps també encara són els colors més suaus, els més naturals, els més neutres, però comença a haver una temporada 2023 en la que se comença a potenciar molt més el color més àcid, el rosa àcido. Ja. Preparaus-vos perquè vindrà, eh? Vindrà i molt fort. Ja de fet, ja comença a instal·lar-se una mica en el mercat, però serà molt més potent en el 2023. I això té una explicació que té molt a veure amb la psicologia del color, i és que després d'una etapa de crisi, on moralment estem molt deprimits, necessitem retomar l'energia positiva i per això utilitzem els àcids. Penseu que els àcids, el taronja àcid, el verde àcido i el rosa àcido, també va estar present en 2014, justament després de la crisi financera de 2012.
O sigui, sobta, aquesta potència, malgrat aquesta crisi que vivim, doncs, que ressorgeixi d'aquesta manera, amb aquesta intensitat de colors, no? I amb el rosa, que em sembla que no és un dels colors
No.
Que ens determinin, almenys a nosaltres, no? Els catalans i...
Pues te sortarà saber que tots els països, sense excepció, hem presentat el mateix to de rosa, que és el rosa, aquest rosa d'aquí, és un rosa potent, és un rosa molt
Sí,
àcid.
un rosa àcid, fúcsia així, molt, molt,
Sí, molt
molt
potent.
cridaner. I
Però
això em sorprèn
tenen aquí
molt.
s'explica...
Com us
Perdó,
poseu
perdona.
tots d'acord? Perquè potser doncs, això no passa sovint, no? Costa molt doncs, a trobar doncs,
No, no.
aquesta...
No, no, però és bastant curiós, però sobretot si tenint en compte la distribució geogràfica de tots els membres d'Intercolor, hi ha un moment en el que no sabes ni com ni per què, hi ha com una posada d'acord, un punt de trobada tremendo, i és cultural, eh? Vull dir, com que el color és una qüestió molt social i evidentment en la globalització és molt difícil no viure el que està passant en un altre país o no sentir què està passant, al final hi ha com una manera d'entendre lo social des d'un mateix prisma i més en l'època que estem vivint tot el món, en l'època de la crisi de la pandèmia i la postpandèmia, el que se preveu que serà la postpandèmia, que és molt fàcil arribar a un acord. És molt fàcil, molt fàcil. De fet, el que fem nosaltres cada país es posa les seves idees a nivell de tendència social i immediatament després el que fan és tot això se transforma en imatges que representen lo social i aquí la semiòtica és molt important com a ciència i després finalment ve el color. I el que fem és justament això, tots ens posem d'acord en lo social, tots en les imatges i tots en el color. I en els materials, perquè no tens que oblidar mai que les cartes de color són matèriques. És a dir, el color no s'aplica el mateix al tèxtil que al paper o que a la pantalla. En la qual és molt important també aquest component matèric.
Sí, bàsicament perquè els nostres oients es facin una idea, és com un festival d'Eurovisió, però que us poseu d'acord i determineu.
Totalment, totalment, totalment. Fins i tot et podria dir que hi ha vots enmig, eh? Vull dir, interessos també i països de primera i de segona. Nosaltres estem en un punt intermig a l'hora de fer color, perquè els que manen en el món de la moda, evidentment, són els italians i els francesos, i a sobre no saps ni com. Eh? Mm-hmm. Jo he arribat a veure barrelles, però importants, entre la delegació francesa i la italiana per un color rosa pàl·lid.
Imagina't, però clar, és que és molt important perquè després defineix, no?, tota aquesta cadena de producció, com deies. Digue'ns això, quina és la vostra proposta, no?, la que heu fet des d'ESDI, des de Color Lab, i també doncs, una mica quins són els aspectes socials, no?, que van associats a aquests colors, a aquestes imatges i a aquestes textures que presentaràs.
Vale, la tendència que hem treballat, com ens ha passat en l'anterior i en l'anterior, estem treballant molt sobre el que ens ha passat durant la pandèmia. Així que venim ja d'una trajectòria on parlem sobre la tornada del racionalisme com a discurs social ara mateix i de més, i ens hem instal·lat també una mica en saber com serà la nostra societat després de tot això que ens està passant. I en aquest cas el nostre equip s'ha centrat moltíssim en determinar i en parlar del nou fòrum que hem descobert o que hem consolidat com a fòrum, com cada cop que hi ha una crisi, hi ha un mitjà de comunicació que se consolida, doncs en aquesta ocasió ha sigut el que nosaltres denominem el tercer espai. Quin és el tercer espai? A partir d'algo que ja estava inventat, que eren les videoconferències, nosaltres hem creat un entorn que no és ni analògic ni digital i és justament una cosa enmig de tot, no? Perquè tu estàs a la ràdio i m'estàs mirant, jo t'estic a l'ESDI i m'estàs mirant i els oients ens estan escoltant a les dues. I tot això ha fet que existeix un espai indeterminat, que és aquest tercer espai, que és un foro, on s'han pres decisions polítiques, hem format els alumnes, hem après coses i ens hem menjat les uves a Nadal.
Brutal,
per videoconferència també ens hem menjat les uves. Llavors, imagina't que interessant és això.
Tot un canvi de paradigma, no? Doncs aquest tercer sector, aquest punt de trobada, no? Aquest espai telemàtic de pantalles, però que també ens ha ajudat a connectar. I tot això, no? Aquesta anàlisi que heu fet, que m'imagino...
Sí, i que no marxarà,
i que no marxarà.
No marxarà perquè això se consolidarà, perquè a sobre hem descobert que és molt més fàcil, per exemple, fer conferències a Messi sense tenir que desplaçar-te a lo que això suposa d'estalvi per la Universitat Mexicana que te porti, o de tu per no tenir que desplaçar-te si no vols. Vale? Uh-huh. I llavors, la necessitat de tenir experts mundials que vinguin a les teves classes o gent que opini de tot, o trobar-te en un amic que ves des de fa molt de temps, no només escoltar la seva veu, sinó veure. Llavors, això ha sigut el punt de partida del nostre projecte. Uh-huh. I a partir d'aquí hem treballat en quatre aspectes molt importants, molt interessants, que se donen a aquest tercer espai. El primer ha sigut el fet de la informació tòxica, que s'hi ha colat també en aquest tercer espai, és a dir, moltes falses notícies, moltes coses que han arribat en excés, fins que han fet el que nosaltres denominem les mentes sintètiques, sintètiques perquè sintetitzamos en 140 caràcters i la profunditat de la nostra informació és aquesta moltes vegades, lamentablement, i això és molt dolent, però per una altra banda sintètiques perquè no s'han convertit en plàstic, és a dir, que són algo poc natural. Però això, que és negatiu, té un punt de vista positiu també, la següent carta que es diu el digital trotter, digital trotter perquè estem trotant per la xarxa buscant horitzons nous contínuament. I aquests horitzons nous ens porten a l'homo subscriptor, que són nosaltres, a subscribir-nos en tot tipus de pàgines on podem trobar el metaconfort que li diem nosaltres, és a dir, el confort per el confort, per exemple, en Netflix. Tu connectes a Netflix i te dones compte de que tens allà les sèries que t'agraden. T'agraden perquè són les que la marca ha determinat que tu tens que consumir perquè és, segons tu perfil, el que tu consumeixes, en el qual no tens que pensar, tens l'oci servit. I finalment hi ha un fenomen que s'està començant a produir i que cada cop més és important i que tremoli les influencers, que és el fet de que els estils que tant se busquen a la moda ja no estan en les influencers ni en la xarxa social només, sinó que ha arribat de l'streaming style, que es diu. I què és el streaming style?
A veure, explica.
Sí, el streaming style és quan mirem com els estils de vida nosaltres els copiem ara de les sèries de ficció. Un exemple molt clar va ser que una sèrie tan important com The Crown, en la quarta temporada, se va fixar molt en com Lady Diana de Gales se vestia en la seva època, als anys 80, van demanar la producció de la mateixa roba a la marca que la feia per ella en el seu moment, i el dissenyador va gosar de posar-la, o va osar de posar-la en xarxa en venda, i li va durar literalment 5 minuts un dels blazers que va treure la sèrie, la Lady Di, o l'actriu que feia de Lady Di. O, més enllà, el que va passar en una altra sèrie molt important, de Bridgerton, una sèrie d'època. en una camisa que portava la protagonista, molt bonica, que Dior la va agafar i la va fer un vestit preciós que va portar en una gala nord-americana, la Rosalía, la nostra Rosalía.
Brutal,
imagina't com de alguna manera els estils que se veuen a la petita pantalla arriben a nosaltres també, i això és algo molt important, algo que no és nou, però que sí és cert que està agafant molt de pes un altre cop.
I que realment doncs, són tots aquests personatges de ficció que, com tu comentes, al final acaben sent com models, no? Referents per la població. I és veritat que amb la bogeria de plataformes digitals que existeixen avui dia, i la dificultat serà, no?, doncs a seleccionar de tantes propostes, no? M'imagino, de tanta informació.
Sí, sí, però això les marques de roba ho saben molt bé, les empreses en la indústria de tot tipus també ho saben molt bé i els estils de vida estan ahí, ara mateix.
Molt bé, i clar, m'ha agradat perquè també comentaves, no?, alguns valors o aspectes positius i d'altres negatius, no?, perquè, clar, hi ha tot aquest ventall de possibilitats, no?, en els colors, amb les tendències, i suposo que això també és el que analitzeu.
Exacte, exacte. Llavors, bueno, és aquí on parteix la nostra carta de color. És una carta molt novedosa que té pues, això. Per una banda, hem apostat moltíssim per lo metalitzat, que té un valor molt interessant també i que tots els països han coincidit també en el metalitzat, també en los verds, el color verd, el color marró, perquè és temporada d'estiu, però el marró estarà present, perquè també hi ha un component entre tot això que és més digital, la part de lo analògic on ens atrau molt i sobretot el tema de la natura està molt present també. Los marrons i los d'allò seran un component important i al mateix temps aquest color àcid que t'he dit. És a dir, que són quatre propostes molt polivalents on juguem molt en los freds, en los color terra, però també per una altra banda en los colors molt potents, que tenen el mateix sentit que el pintallavi vermell en èpoques de crisi, aquest color potent. És el donar-nos energia positiva.
Clar, doncs a contrarrestar, no?, que potser doncs, estem com molt baixos, no?, d'estat d'ànim, i llavors doncs, necessitem aquesta força a través dels colors, no?, perquè doncs, ens motivin i ens empoderin. Quan es va decidir? Quan heu fet aquesta aposta? Això serà tendència per al 2023? Ja s'han triat tots aquests colors? O és la vostra proposta i ara hem d'esperar? Quina és la dinàmica?
No, t'estic parlant de les cartes generals, les internacionals. Vull dir, la nostra proposta va per aquí, però és cert que la internacional també. De fet, hi ha molta presència de los colors des de Color Lab a les cartes internacionals, de concepte i imatges també, al voltant d'uns 22 colors de los nostres han estat a la carta general. Això és un èxit. Però, de tota manera, això se va fer fa dos divendres. Van tancar les cartes fa dos divendres, encara no han rebut la informació internacional, que ja estem parlant aquí a Ràdio Sabadell sobre los colors, i sí que nosaltres ja tenim previst fer la nostra presentació entre les empreses del clúster Modab, que les fem sempre, aviat.
I parlants, ja que estem aquí fent primícia, parlants de les textures també, no?, i de les imatges que acompanyaran també doncs, aquesta carta.
Les imatges són sempre imatges que representen molt bé tot aquest món mig analògic, mig digital, en el que el cable, les imatges distorsionades, la idea del fantasma digital, aquest que pulula per la xarxa i no saps mai on és, les imatges venen per aquí. Hi ha imatges que ens parlen també molt d'aquesta idea nostra de l'streaming, de l'streaming style, de la melancolia que sentim com veiem una imatge d'una sèrie d'una altra època, però que recuperem i per això és per lo que tendències dels anys 80 o 90 arriben a nosaltres un altre cop, i o més enllà, o el vintage, per exemple, hi ha un new vintage que els millennials justament estan posant en tendència bastant en temes tan interessants com la joieria, també. Vull dir, tot això són imatges que estan acompanyant aquestes cartes i els colors, ja et dic, els materials sobretot són materials en els que se combina molt, curiosament, lo natural, les textures molt naturals, molt res de sintètiques, les sintètiques molt sintètiques. És a dir, que és aquesta combinació entre les dues coses, els dos mons.
I les textures?
Això que et deia, els plàstics molt sintètics, molt, les coses molt, molt, molt artificials juntament a les matèries molt més naturals, com el cotó.
Més naturals, i suposo que també aposta per materials reciclats o no?
Sí, és una aposta interessant cada cop més, l'apostar per material reciclat i sobretot donar-li una altra vida als materials. Això de els materials que han servit per representar una realitat s'utilitzen ara per una altra molt diferent. I això estarà molt present. Però justament per això, aquesta combinació entre l'artificial i lo natural, on se juga molt en aquesta idea.
Em sembla brutal. Escolta, Encarna, també jo et volia preguntar, perquè clar, tu sempre hi vas a
Digues.
aquestes trobades, no? Suposo que també és una experiència molt motivadora, no? Un intercanvi, sumar sinergies, també conèixer, doncs això, altres tendències, mirades, no? D'altres països.
Són superinteressants. Jo com a sociòloga aprenc molt perquè, evidentment, estar allà més de tota aquesta gent de tot el món que ens està portant tant de coneixement, tantes perspectives, és molt, molt divertit. De fet, després de les trobades jo sempre faig una reflexió en la que me fixo en les imatges que han presentat la resta de països i els ítems els que s'hi han basat per fer les seves cartes i te dones compte d'una realitat que deia ja l'Anna Wintour, la famosa directora de Vogue, Estats Units, que deia sempre que una imatge dona més informació que una notícia publicada en el New York Times, de vegades, vale? Llavors,
Totalment.
tens molt, molt clar quin és el sentit de tots els països i sobretot també per franges territorials. Te quedaries molt al·lucinada si sapiguessis com Turquia representa les seves cartes amb tota una tensió brutal que emula bastant bé tota la tensió política que tenen i sobretot bèl·lica ara mateix, perquè ells estan en una situació delicada. Bueno, tot això és molt interessant de veure. Lamentablement ara en el Covid no hem pogut viatjar, portem tres tendències que són digital i hem perdut molt aquí, eh? Vull dir, estem molt en desacord tots els membres d'Intercolor, perquè lo interessant és trobar-te 3 dies de manera intensa, tocar les matèries primes que t'aporten els altres, sentir el color d'una altra manera i parlar contínuament i intercanviar coses. Lo digital ens ha permetit continuar en els congressos i en les trobades, però no és el mateix veure els colors de manera digital que veure les textures textils, valga la redundància, a la mà.
Doncs evidentment, igual que no és el mateix tenir-te aquí a l'estudi, no?, conversant que a través de les
Exacte.
pantalles, però és el moment en què vivim i el que deies, no?, que també doncs aquesta
Exacte.
tecnologia ha arribat per quedar-se. Que vagi molt bé, Encarna. Bon dia.
Moltes gràcies, Raquel. Una abraçada. Adéu-siau. Bona tarda.
Al matí, amb Raquel Garcia.